Al matí, amb Raquel García.
I els dijous ens agrada somiar desperts des de les butaques del cinema. Comencem.
24 frames.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing.
I avui em fa molta il·lusió perquè tenim doncs, moltes estrenes i una que especialment m'agrada. Anem a saludar els protagonistes, les ànimes, els cinèfils del matí de Ràdio Sabadell. Ens acompanya, com sempre, en Miquel Gratacós, ell és el gerent de l'Imperial i també dels multicinemes Eix Macià. Bon dia, Miquel.
Oh.
Miquel, tens silenciat el micròfon.
Hola, bon dia.
Ara sí, que no et volem censurar, que hi ha propostes molt interessants per aquest cap de setmana. Bon dia.
Bon dia.
Suposo que, com sempre, no?, demostrant que hi ha pel·lícules per a tots els públics.
Sí, hi ha pel·lícules per a tots els públics i, si et sembla, repassem les principals estrenes de la setmana. Comencem per 65, una pel·lícula de ciència-ficció amb Alan Driver, un astronauta, un viatger que es queda atrapat en un món desaparegut i al final resulta que aquest món és la Terra, però fa 65 milions d'anys. I es queda... un viatge en el temps. L'esperit de supervivència fa 65 milions d'anys amb els recursos d'ara, però enmig del bosc i enmig del res.
Quina por, aquesta premissa. M'encanten aquestes històries, però a la gran pantalla, perquè fan reflexionar i molt, suposo. Ivan, no?, aquests dies que també es parla molt dels aliens, no?, de les arribades de...
Hola, bon dia.
Bon dia, Ivan.
En realidad estaba pensando si íbamos a poder hacer el programa o no, porque vienen hoy, el 23 de marzo del 2020.
Avui toca, no sé quién ahora.
No, ¿sabes? Estamos todos pendientes. Creo que se han dejado el gas abierto o algo y están dando la vuelta y a lo mejor vienen luego por la tarde o ahora a la hora del vermut, que también sería más inteligente. Pero vamos, que sí, que vienen.
Estan buscant pàrquing a la zona blava que està plena.
Clar, perquè avui hi ha la volta ciclista i Sabadell és centre neuràlgic. Escolteu, a més deien que només hi hauran alguns escollits,
A ver, viene una nave nodriza. A partir de ahí, si tienen que escoger alguno de nosotros, yo creo que nos vamos a quedar todos aquí, ¿vale? Porque no creo que, cuando nos vean un poco así como... se van a ir
rápido. Si ens fan l'escàner, diran, doncs no estan gaire bé aquesta gent, els humans. Doncs era una proposta per començar i la Rocío em diu que també té el tràiler.
Me llamo Mills. Era el piloto de la nave. Nos hemos estrellado en un planeta desconocido. Somos los únicos supervivientes. No sé dónde estamos, pero ahí fuera hay algo.
I aquí també, a les zones, a la 94.6, hi ha molt de cinema, molta passió i molta cultura. Miquel, espera't, que l'Ivan vol afegir alguna cosa.
Sí, iba a decir que yo sé que estas películas parecen un poco chorras a veces y tal, pero... son las típicas películas que crees que son como todas, pero cuando la ves, esta en concreto es bastante, o sea, es bastante mejor de lo que la gente puede esperar, ¿eh? O sea, tiene muchísima acción, está muy bien hecha a nivel de efectos y bueno, tiene a Kylo Ren, Adam Driver como protagonista, que lo hace bastante bien además, y yo la recomiendo que sobre todo que otra vez que la vean en el cine, porque se merece una buena pantalla y un buen sonido esta película.
Molt bé.
Sí, és una pel·lícula que podem disfrutar, evidentment, en pantalla gran, amb so Atmos, que això sempre és un plus, que et submergeix encara més en aquest ambient, en aquest món, i amb aquests dinosaures o aquest planeta desconegut per nosaltres, que no deixa de ser el nostre, però fa 65 milions d'anys.
Què més, Miquel?
Més coses. Tenim una dramèdia, podríem dir, francesa, que es diu Crònica d'un amor efímero, que és una relació d'una divorciada amb un separat, una noia amb un separat, amb fills, i que una relació així rara diu no volem anar més enllà, però volem tenir una relació i... una dramèdia francesa...
Embolics,
no? Més que embolics és allò, la relació aquesta de sentiments. Diu, no som una parella, però estem molt bé l'una amb l'altra i volem tenir una vida junts, però no volem anar pensar en el futur, pensem en l'ara, jo estic molt bé amb tu, tu estàs molt bé amb mi, no pensem en què farem més endavant i anem mirant.
Doncs així, jo crec que ens...
Parece un documental d'ara, de la vida d'ara. És un reality show.
Jo crec que tots hauríem de viure el moment present, no? En les relacions o en el que sigui, no?
Perquè el futur ja vindrà i per desgràcia no sabem què passarà.
Clar, si venen els aliens i no tenim clar si demà hi serem aquí, imagina't una relació.
Lo que ocurrió en esa fiesta no lo había premeditado. Es más, llevaba siglos sin besar a otra mujer.
Podemos seguir de copas, pero siento un deseo irresistible de hacer el amor contigo.
Vale, un momento. Qué rápido va todo. He dicho todo lo que tenía que decir sobre mi mujer y mis hijos. Y también que no soy nada bueno en la cama.
Ah, ¿no? Eso no lo has dicho.
Això no ho ha dit i era important, eh? També...
Lo veis? Es como la película de Tinder, un poco. Bueno.
Si és francesa...
¿Qué pasa si te apuntas a Tinder?
Exacto. Con cierta edad y viviendo lo que has vivido anteriormente, que te crees que era una cosa y ahora me parece que es otra, ¿eh? Eso ya es otro debate.
Això donaria per un programa, eh? A mi em queda tan lluny gairebé com els extraterrestres, aquestes aplicacions. Soc d'una altra generació. Seguim. Què més, Miquel?
Més coses. Una altra comèdia francesa, en aquest cas és Un paseo con Madeleine, una pel·lícula, una espècie de Paseando Miss Daisy a la francesa. Una senyora octogenària que agafa un taxi, el taxista és el Danny Boone, és un actor francès que fa moltes comèdies franceses d'aquestes que sempre han fet 2 milions d'espectadors a França i que quan arriben aquí tenen el seu públic. I com aquesta relació entre la senyora, el taxista, la senyora fa un repàs a la seva vida i es crea una complicitat entre tots dos. I és un viatge de punta a punta de París al dia actual i fa un repàs de la seva vida als anys 40, la Segona Guerra Mundial, tota una sèrie d'històries del passat. I es crea aquesta relació d'un desconegut amb una senyora més gran i com es van coneixent i acaben siguent grans amics.
Está al otro lado de París, ¿lo sabes?
Sí, lo sé. Si estuviera cerca no le habría llamado. ¿Cuántos años me pone?
Pues no sé, ¿80?
¡Qué halagador! Tengo 92 años. Los médicos creen que es mucho mejor que esté en una residencia medicalizada.
¡Eh! ¡Espera!
¿Le importaría que nos desviáramos y pasáramos por Vincennes?
Això hauríem de fer més, eh? També conversar doncs, amb la gent d'altres generacions. Digues, Ivan.
No, era una pregunta para Miquel. Miquel, ¿has notado, no sé si es por tema de distribución, pero que hay muchos más estrenos franceses? O sea, ¿están haciendo más cine o nos está llegando directamente más a nosotros ahora?
No, yo... Cine francès sempre n'hi ha hagut, i sempre n'hi ha hagut molt. El cine francès, als francesos els agrada molt, i això els honra perquè fan que el cinema i que el sector audiovisual en aquest sentit tingui un èxit important, perquè el que fan ells ho van a veure. El tema és que tenim la sensació que hi ha cada vegada més cine francès. Jo crec que és un problema del número d'estrenes. S'ha estrenat, l'any passat es va estrenar, no diria el triple, però més del doble de títols comparat amb anys anteriors. Molts títols un darrere a l'altre, que poder, per desgràcia, això fa que no tinguem temps o d'enterar-nos que està en cartell o de poder-la veure, perquè es van trepitjant els uns als altres, van apretant per darrere estrenes noves, més després els blockbusters, aquesta setmana, ja dic, hi ha 5 estrenes, sí. Però és que la setmana que ve n'hi ha 8. I per estrenar-ne 5, més les que venen de la setmana passada, més 8 que s'estrenen, 1-2. O faig setmana i fora, o no puc estrenar-ho tot, perquè tinc una capacitat limitada de sales.
Claro, en realidad mi pregunta iba por ahí, porque si nosotros vemos muchísimos estrenos, ellos ven el doble y tienen eso iba, y tienen también los blockbusters americanos y tienen incluso también películas nuestras o lo que sea, pero la cantidad de cine que están generando o que estrenan allí en Francia debe ser abrumador. O sea, es que...
Sí, sí.
Però és sí, que...
a la quota de mercat del cinema francès a França és més del 50%. Com si, en canvi, aquí a Espanya, la quota de mercat del cinema espanyol, estem parlant d'un 20-30 com a màxim. No té cabuda, no té continuïtat. De cada 10 pel·lícules espanyoles que s'estrenen, n'hi ha una que té continuïtat, hi ha una que triomfa. El Maridos mateix que la tenim en cartell, no? Que està d'això. I aquesta setmana, a més, se n'estrena una altra. Uh-huh. Aquesta setmana, una altra pel·lícula espanyola.
Amb això sí que m'agradaria doncs, posar en valor això, no? La passió que tenen per defensar el seu cinema i també la cultura, els francesos. Hauríem d'aprendre,
claro, no,
també.
Jo no estaria sabent també saber què números tenen ells de apoyo del Ministeri de Cultura francès i qual tenim nosaltres, perquè ja és otro tema que un dia, si no, invitamos a algun cineasta que haya tenido intención de estrenar una película o de producir una película y que nos explique cómo funciona el tema de los famosos, de las famosas paguitas, uh-huh, de las subvenciones, porque no funciona como la gente se cree. O sea, no te dicen, toma, 1 millón de euros y hasta luego. No, tienes que devolver el dinero. Eso es un tema muy largo,
¿sí?
Y a lo mejor te dan 200.000 euros para hacer una película que ya ahora las películas mínimo te cuestan de 1 a 3 millones. O sea, aquí no se potencia absolutamente nada el tema del cine en el tema de cultura. Y entonces seguramente lo que pasa es que en Francia sí, mucho. Sí, son más endogamios, lo que quieras, son, uh-huh, son más suyos, pero lo están haciendo bien. Si la cuota es de más del 50% y la gente encima va a verlas, es un experimento que deberíamos probar aquí, porque ¿por qué no? O sea, tenemos el mismo talento, uh-huh, o más, ¿por qué no?
Sí, el tema França té una estructura de subvencions i d'ajudes en el cinema que no només està enfocat a la creació de contingut. O sigui, no és només ajudes per d'això, sinó que hi ha una sèrie d'ajudes o de subvencions que fan tot un recorregut a tot el sector, des de la creació audiovisual, de la creació de pel·lícules, fins a l'exhibició o la distribució primer i l'exhibició i retorna a l'espectador i després torna a començar. I és un cercle que genera riquesa i genera valor i fa que les sales tinguin ajudes, les distribucions tinguin ajudes, els creadors tinguin ajudes, els productors, els directors, els compositors, els actors, i tot repercuteix dintre de... És un cercle. Mm-hmm. És un cercle i que van d'això. No és només pel fet de tu fes una pel·lícula, tu l'estrenes i ja està.
Clar.
No, va més enllà.
Fan tot aquest acompanyament. Vive la France.
Es que funciona. Les ha funcionat con la música sempre i con el cine estava clar. O sea, tienen de cada género, uh-huh, tienen su propio ecosistema y su propio mundo, de género fantástico, de comedia, del drama, uh-huh, tienen su sello y es eso, no es que tienen una película al año o dos como hacemos aquí, no, es que lo llenan las salas, me parece, uh-huh, fantástico.
I com deies ara, Ivan, no només en la indústria del cinema, ara penso tu que també ets molt apassionat dels còmics, el mercat francès belga també doncs és un gran consumidor de cultura.
De hecho, los primeros que empezaron a mover el manga y el anime fueron los franceses, porque sabían del potencial que ellos mismos estaban viendo en sus obras dentro de toda la vida. Cada vez, o sea, cuando ellos tienen un autor, lo publicitan por todas partes. Seguramente eso, no sé el tipo de las ayudas, pero lo potencian. Y aquí, pues...
Ens ho hem de creure més. Ens ho hem de creure més.
Con un poquito de suerte pueden ir a una radio local a decir que han sacado un cómic, como hacen vosotros, pero no, ya está, no hay nada más. O sea, hay un problema muy grande de creernos, como decimos siempre, nuestra propia cultura.
Doncs des d'aquí sempre continuarem apostant per defensar la cultura. Venga. Què més, Miquel?
Més pel·lícules. En aquest cas hi ha una pel·lícula espanyola, L'Hotel de los Líos, una pel·lícula familiar, una comèdia d'enredo, d'això. És un spin-off d'una pel·lícula que es va fer en el seu moment, que es deia García y García, el Pepe Villuela i el José Mota. Pel·lícula, deixem-ho, una pel·lícula amb comèdia familiar. Espero que sigui a l'alçada de les pel·lícules del nostre amic Santiago Segura.
Portaquilla, sí.
Clar, esperem que sí. I a vegades també, mira, cal riure, no? Que també vivim moments molt complicats, molt difícils, i a vegades també cal desconnectar i passar una bona estona.
Habéis sido elegidos para participar en el certamen nacional de talentos de Perales de Padillo. Y usted, profesora Martina, se encargará de llevar a los niños al certamen y al Olimpo de los listos. He encontrado un hotel que es una ganga, el Hotel Imperial.
¿Qué me dices?
Pues que no se parece en nada a la foto.
Unos retoquillos, un trapo para limpiar el polvo y lo tenemos.
Este es un hotel serio.
¿Son ustedes los dueños del hotel?
Encima que te dejo los mejores trabajos.
Doncs aquesta és l'altra proposta que destacàvem d'aquestes estrenes a la cartellera. I què més, Miquel?
I per acabar, el pel·liculón de la setmana, tiros, acció, punta pala, pel·lícula també per veure amb Atmos, sí. 2 hores i mitja d'acció trepidant. Es tracta de Johnny Wick. Johnny Wick és la quarta entrega de l'assassino de l'Alta Mesa, perdonat i matat i intentat matar, bàsicament, perquè no l'han matat mai, però que l'hem intentat aniquilar des de fa 6 anys que va fent pel·lícules i que ell sol és capaç de matar a mitja ciutat.
Doncs vinga, que també tenim el tràiler d'aquesta nova saga del llegendari assassí, que jo crec que sempre té doncs, aquestes ganes de venjança.
¿Estás diciendo adiós?
Estoy diciendo hola.
¿Crees que tu mujer te oye?
No.
¿Y por qué lo haces?
Puede que me equivoque.
Vas a morir.
Puede que no. Goodbye to you, my trusted
friend. Vinga, Ivan, que sé que tens moltes ganes. Jo he de dir que no sóc molt de pel·lícules d'acció i, en canvi, amb John Wick, que la veritat és que, com deia en Miquel, no sé a quantes persones haurà assassinat. És impossible, Ahir la vam veure, intentava comptabilitzar i és impossible.
No, està contado.
Estic segur que hi ha algú que ho ha contat.
Voy a empezar ràpid. Són 299 persones mortes.
En la primera.
En las tres. Son 89, 96, no sé qué. O sea, está contra. Es que, a ver, hay de todo en internet. Y hay, o sea, he visto a alguien que decía 317, otro que 290. Bueno,
no vindrá d'un.
Yo creo que ni algún que lo maten más de un cop.
Sí.
Que el pela más una vegada.
Però jo us he de dir, i a partir d'aquí vosaltres ja ens anireu explicant sobre aquest personatge tan especial que, malgrat això, aquesta quantitat d'assassinats, és que tu creus, està molt bé, com interpreta, sembla molt real, no?
Es que com se nota que eres fan de Keanu i de...
Va, faré una confessió, és el meu amor platònic.
Voy a empezar fuerte esta vez, no diciendo esta es mi opinión, porque esto es no hay debate. La saga de John Wick es la mejor saga de acción de los últimos 20 años, ¿vale? Como saga de películas de acción, o sea, de hecho ni saga, en realidad es una película muy larga, ¿vale? Es una película con varios... Porque es muy divertido porque si las ves seguidas, encadenan perfectamente el último frame de la película con el siguiente, entonces... Es una película muy larga, no han podido hacerla, evidentemente no podían matar a 300 personas con una pistola o un cuchillo en la primera.
O un llapis.
¿Vale? Ya no es que lo diga yo, es que en realidad está considerada, de verdad, por todos los críticos, por todos los fans de este tipo de películas o no tan fans, te tienes que doblegar directamente. John Wick no es que esté bien hecha, es que te la, como decías, te crees desde el principio que ese personaje puede existir y además la premisa de la película no podía ser mejor.
¿Vale? Vinga, expliqueu per la gent que no té ni idea d'aquesta nissaga, a veure de què tracta.
Mira, lo primero que tengo que decir es que está basada en una historia real. ¿Vale? Hay un tipo en Texas, bueno, explicamos, la gracia de John Wick es que pierde a su mujer. ¿Vale? Esto se puede contar porque vamos a la cuarta, ¿vale? Si no has visto la primera. Muere su mujer de una enfermedad y su mujer, antes de morir, le deja un cachorrito, un perro, para que pase el duelo, ¿vale? Entonces, digamos que tiene un problema con la mafia rusa, que se confunden y tal, y le quieren robar el coche, un Mustang, su coche. O sea, si algo quería este hombre en la vida era a su mujer y al coche, ¿vale? Nada más. Luego encima le dan al perrete, con lo cual el perrete también es como la santa trinidad, ¿vale? Pero al tener un problema con la mafia se le ocurre matar al perro. Y aquí es el punto de inflexión donde no solo John Wick se quiere vengar, sino que todo cualquier espectador del mundo que está viendo eso, al cargarse un perrete, van a estar la parte de John siempre, aunque sea un
asesí.
Es un villano,
un sicari, ¿no? Sí, sí.
Es el antihéroe dentro de la mafia, con lo cual en realidad es muy malo, ¿vale? Pues, decimos siempre que John Wick antes de su primera vida era como asesino, no sabemos cuánta gente más había matado antes, ni a quién, ni cómo, pero digamos que él se quiere redimir, quiere dejar esa vida y cuando lo está a punto de conseguir, no le dejan, ¿vale? Uh-huh. Entonces, como decías antes, es una historia de venganza. Yo suelo decir que en realidad no. En realidad no es una historia de venganza. John Wick es una historia de suicidio, ¿vale? Es un hombre que busca de alguna manera acabar con su sufrimiento. Y lo que pasa es que, claro, es bueno, uh-huh. Pues me voy a llevar a quien sea, a todos los que pueda por delante. Y de hecho lo hace. Por eso decíamos también antes que parece que muera varias veces y parece que resucita, porque en realidad es un personaje etéreo, ¿eh? ¿Vale? Uh-huh. Nos metemos dentro del personaje tanto por eso, porque es un sufrimiento terrible. Ya decían, es una de las anécdotas que salen en Snatch, Cerdos y Diamantes, de Guy Ritchie, uh-huh. que hay un hombre, uno de los momentos que hay un hombre que mata a un perro en la pantalla, ¿vale? Y decían en los comentarios de la película que se habían dado cuenta que no hay nada más horrible en la pantalla que matar a un perro, porque enseguida el que lo mata es un villano para siempre y la gente le va a odiar. Entonces todo lo que le hagas uh-huh. a ese personaje, la gente lo va a ver bien, aunque sean atrocidades, ¿vale? Entonces jugar con ese sentimiento es lo que hace que como tiro de salida uh-huh. es, bueno, claro, si a los 20 minutos ya de película hacen esto, ¿qué hace? Que hace que llegues a la cuarta parte de la película, que a partir de la película se hagan cómics, no al revés, ¿vale? Uh-huh. Y que la leyenda de John Wick sea tan grande que encima no puedes hacer malas películas, tienes que hacerlas muy bien, cada vez mejor, uh-huh. Y es de las únicas pocas que lo han conseguido, que cada vez sea mejor la película. No pasó con Matrix, no ha pasado con, no sé, películas más legendarias como a lo mejor Mad Max, como salvo la última, que eso es un tema aparte. Pero, claro, si las haces tan bien, si Keanu está perfecto, si luego hacen unas promos geniales y te meten más de dos horas y media de película en la cuarta, donde todo el mundo que la ha visto ya en el preestreno ha dicho que es mejor que la trilogía, ¿cómo no vamos a ir todos al cine mañana ya, todos haciendo cola, como se hacía antes, cuando las colas daban la vuelta uh-huh. a las manzanas y a ver de verdad lo que se supone que tampoco va a ser el final de la saga? Uh-huh.
Doncs vinga, a veure si ens veiem a les cues del cinema. Miquel, hi estàs d'acord amb això, que potser doncs, empatitza, malgrat doncs, que és un personatge fosc, un assassí, no? que empatitza amb l'espectador i també amb aquest tema que hi deia de que busca no només venjança, sinó gairebé doncs, aquest suïcidi, no?
Bueno, busca la lliberació, no? És a dir, arrel de... Ella es retira, la primera es retira perquè ha trobat a la dona i deixa el món dels assassinats.
De la màfia, sí.
Bueno, de la màfia i dels encàrrecs, dels assassinats per encàrrec. I a partir d'aquí, en el moment en què pateix aquest assalt, li roben el seu cotxe, que és el que més estimava, la seva dona s'acaba de morir i a sobre l'últim record que té amb la seva dona, el rus de turno-li la mare, sí, tot el públic, per descomptat, es posa de la seva part. Es posa de la seva part i està del seu costat. I és un antiheroi, un assassí, que és el més dolent del món, es converteix en un protagonista que, tot i matar a tot bitxo vivent que es mou, que es posa davant seu, al seu camí, tu estàs del seu costat i vols que guanyi. I que per molt que se li posin davant, per molts tiros que punyalades que rebi, aguantarà. I dius, que ara d'això... I el que busca és això, és alliberar-se. Hi ha un moment que diu, jo no vull, el que vull és deixar de matar per poder viure... viure el record de la meva dona. I l'únic record que tenia, que era un gos que em va deixar en pòstum, va i el tampoc col·legueta el mata. És a dir, no busca l'alliberació.
Suposo que fins i tot la redempció, no? Perquè malgrat doncs, això, doncs, aquesta llegenda, la veritat és que té uns valors. Això és innegable.
Bueno, té uns records més o menys qüestionables dintre del sector del gremi dels assassins, però sí, en el fons té la seva integritat. És a dir, jo no el mato a qualsevol.
Exacte.
Una de las gracias de la saga, además, es que crea su propio universo, donde se inventan un mundo de asesinos, que siempre se ha visto, pero realmente solo se centran en eso, no expanden al resto de corrupción o de tal, no, se centran solamente en este mundo de asesinos a sueldo, donde cuando los malos, digamos, contratan a los colegas de profesión para matarlo, con lo que todos se conocen, todo pasa en unos escenarios como bastante cerrados, todo es bastante claustrofóbico,
sí.
y muy rápido, además, muy rápido, porque uh-huh. es lo que quiere, supongo que es lo que quieren dar a entender, que a John le queda poco tiempo. Todo pasa en 2 semanas, en las 4 películas, uh-huh. ¿eh? O sea, en realidad
¿sí?
es muy rápido para todo lo que hace, que se va de una punta al otro del mundo, va, llega a Marruecos, o sea, vuelve... Y luego tiene esa parte del hotel central, el hotel de los asesinos, esa especie uh-huh. de Santos Actorum, donde ellos no pueden hacerse nada, pero...
Continental.
Exacto, pero luego y con sus propias monedas incluso, ¿sí? y sus propios códigos, y los valores están ahí. No son valores, digamos, cristianos, ¿vale? Son sus propios valores, de su propia historia que se han montado. Y allí, dentro de esa historia y de ese mundo, uh-huh. John Wick es el bueno, y todos los demás son los malos. Y aquí, en la conclusión de esta ¿sale? Es, claro, para entendernos, en la última, en John Wick 3, hay un momento al final que digamos que ya se habla de la venganza de verdad. Entonces, nos hemos quedado, no sé, 3 años, 4 años esperando la venganza de verdad de John Wick. O sea, si lo que habíamos visto antes era uh-huh. un día a día suyo, no puedo esperar más en ver qué burradas va a hacer esta uh-huh. vez, y sobre todo cómo va a hacerlas, porque la otra anécdota es que Keanu Reeves ha hecho el 90% de les accions de risc.
És que això és el que et volia preguntar, no? La seva preparació ojo, física, també hem de dir que porta ojo. Un llarg recorregut, no? En pel·lícules d'acció, que suposo que ja té...
Tot i que en la pel·lícula el veus arranquejant, perquè evidentment li cauen pals per tots costats i sempre està això, i el veus que uh-huh. corre, que sembla que s'hagi de caure en un moment d'això, però tot és el nou Tom Cruise, no? És a dir, que totes les accions, el nou no, perquè deuen ser la mateixa quinta,
sí.
però que totes les escenes d'acció les fa ell, va en moto, el Keanu Reeves és un fanàtic de les motos, uh-huh. té la Ducati de Matrix, la té guardada a casa, és a dir, és un malalt en aquest sentit de les escenes d'acció.
Doncs posem punt i final, perquè si no ens passaríem hores parlant de John Wick, i hem d'anar. Demà tothom a omplir els cinemes amb aquesta proposta, però a nosaltres també ens agrada donar veu, no?, a altres entitats i propostes culturals de la nostra ciutat. I avui volem parlar d'una nova proposta que ens porten els companys del Cine Club. Es tracta d'un documental que ha estat molt premiat i que nosaltres ara volem desgranar. Per això el que fem és saludar a l'Esteve Badia, que és el president del Cine Club. Bon dia, Esteve.
Hola, bon dia, Raquel.
Avui ens acompanyen també l'Ivan Mardones i el Miquel Gratacós dels Cinemes de Sabadell, i clar, volíem que ens expliquessis una mica aquesta història, aquest documental que també ens parla d'amor, d'una parella d'exploradors que es juga a la vida, no?, per filmar els volcans amb una proximitat mai vista.
Sí, exactament. Jo crec que és un documental... En definitiva, d'una parella que, bueno, es va enamorar molt jove i al mateix temps estaven els dos enamorats dels volcans, no? Llavors eren uns experts i ells mateixos, doncs, bueno, van començar una vida, es van casar i van començar amb molt pocs diners a començar a visitar volcans,
sí.
i a fer reportatges que al mateix temps eren reportatges molt cinematogràfics, uh-huh. Molt ben fets, amb plànols, amb zooms, amb travelings, amb local, bueno, aquests reportatges, diguem, van agafar una entitat molt forta, sí. a nivell cinematogràfica.
I clar, Esteve, explica'ns també, no? Ha rebut un munt de premis, per què hauríem també d'anar al Cineclub, no?, a gaudir d'aquesta proposta? Per què la recomanes?
Home, jo la recomano perquè és una pel·lícula que a nivell visual, a nivell de so, sí. és realment espectacular. Vull dir, si veient-la per televisió és realment espectacular, doncs veient-la per cinema és algo fantàstic. Sí, i llavors, sí, sí. a part d'això, jo penso que és la fortalesa de la història, i diguem una mica el que ensenyen és com una persona és realment feliç 100%, només quan fa, diguem, quan es dedica a el que ell, aquesta persona té passió. Mm. Amb la qual és un missatge que donen ells de, bueno, feu el que pugueu per aconseguir realment dedicar-vos a el que us agrada.
Que bonic, Esteve. La veritat és que jo crec que aquest missatge ens hauria de quedar a tots, eh? El que passa que a vegades no és tan fàcil, perquè la vida és molt complicada, no? Però posar en valor aquest testimoni, que és una mica l'objectiu, no?, del Cineclub, també. Rescatar aquestes petites joies, no? Cinema d'autor, també.
Sí, sí. A més, ja et dic, com a curiositat, en aquesta ocasió al Cineclub ens hem obert bastant a lo que és tots els socis que tenim. Aquest documental ens el va recomanar una sòcia fa, doncs això, ja, en qüestió de 6-8 mesos. No estava nominat a cap premi i aquest documental justament ha tingut nominada pels Oscars, premis BAFTA, etcètera, etcètera, amb la qual, vull dir, és una obertura que fem, que li donem oportunitat al soci de triar pel·lícules que ells creuen que han vist i estan molt bé.
Sí, el soci no soci, eh? Vinga, va, informació de servei. Els dijous al Cineclub, a quina hora hem d'anar si volem doncs veure aquest documental?
Doncs mira, heu de venir avui a les 20 hores, la primer passe, i a les 22:30 el segon.
Com sempre a l'Imperial.
Com sempre a l'Imperial, sí, sí.
Perquè, Miquel, s'han de veure aquestes pel·lícules en versió original, en pantalla gran, aquesta història d'amor, de passió, no?, de lluita, de fermesa, per fer realitat els somnis.
Sí, amb pantalla gran i amb unes circumstàncies idònies. O sigui, amb la sensació de veure les escenes dels volcans, de les explosions, aquells matisos de colors, a veure dues persones allà petitetes enmig d'una erupció de lava. Això estic segur que veure-ho al cine, veure a casa, és a dir, la diferència ha de ser important.
Brutal.
L'espectacularitat dels volcans i els petits que et fan sentir i la potència de la naturalesa, jo crec que això s'ha d'experimentar en una pantalla gran.
I tant, Ivan, tu, que també doncs, segur que tens molt a aportar, que t'encanten els efectes especials, però clar, veure doncs,
no,
l'espectacle de la natura, no? Això és brutal.
La realidad supera siempre a la ficción, eso lo tenemos claro, y la verdad es que tengo mucha curiosidad por el tema, porque ¿por qué volcanes? Y cómo llegas en realidad a hacerte experto en volcanes y cómo tienes el valor de acercarte a menos de, bueno, da igual, de 2 kilómetros de la lava, o saber que va a explotar y vas corriendo, es como los cazadores de tornados. O sea, es fascinante y además que, claro, son cazadores de mariposas, visualmente, madre mía. Hablamos de volcanes, se supone que es la fuerza más poderosa de la naturaleza que puede reventarnos
totalmente
en un segundo y tienes el valor de ir para allá. Y la verdad es que mi pregunta es, ¿hay alguna anécdota en el documental, alguna especial que digamos, así que para abrir boca, así que nos haga ir a ver más la película?
Vinga, Esteve.
Bé, jo sí, justament n'hi ha dues, jo crec que molt interessants. La primera és que aquesta parella va morir exactament filmant un volcà, va haver un flux d'un volcà al Japó, amb la qual realment per lo que sabem d'ells era realment el que ells volien, no? Perquè fixeu-vos lo que diu la Katia Kraft, que en un moment donat va dir que ella, bueno, ja diguem a partir dels 40 i pico es volia dedicar a escriure ja i diguem a fer una vida més tranquil·la, i ella va dir que seguia el seu marit perquè en cas de mort millor que morissin els dos. Llavors, ja et dic, és realment
colpidor,
vull dir, el documental va més enllà una mica de tot, no? Vull dir que són moltes anècdotes. I realment aquesta parella pues, realment van indicar moltes vegades que ells anaven a volcans perquè era la seva vida i pràcticament el que volien és dirigir-se cap a un final amb un volcà com realment va ser.
Hem de dir també, Esteve, que tenim dues oportunitats. Es pot veure doncs, a la sessió de les 8 i a la sessió de 11:15.
Exactament, sí, dos passos.
Hi haurà, com a vegades feu, reflexió també una mica de debat o no entorn d'aquest documental, d'aquesta proposta?
Bueno, sempre fem ara presentació abans de la pel·lícula, llavors hi haurà una presentació d'uns 10 minuts i ja, degut a que hi ha dos passes i no tenim molt espai intermig, pues no farem en aquest cas debat. Però bueno, una presentació, com sempre, sí que hi serà.
Això com sempre, no?, aquesta presentació. I posa'ns en valor també, per anar tancant l'entrevista, però l'ambient que s'hi respira, no?, la gent que va al Cineclub. Me'n recordo que la Glòria ens explicava una anècdota d'una família que queden precisament els dijous, doncs això, amb els avis, els pares, per anar al Cineclub a veure doncs, les propostes que oferiu, que és com tot un ritual, no?
Sí, sí, hi ha gent que és com un ritual. Llavors, bueno, tenen, diguem, és el que dic jo, El millor que pot passar com a cineclub és que tu surtis veure una pel·lícula el dijous, miris la pel·lícula del proper dijous i, diguem, tinguis clar que hi vols tornar. Llavors és la millor opció. Però, bueno, ja et dic, dins del tema del cineclub i de la família que estem formant, doncs, el que estem molt contents és que últimament a la sessió de les 8 ve gent jove, que això és el que ens interessa molt, perquè realment, clar, anem a aquesta part, aquesta franja de públic, la volem molt, no?
I tant, que les noves generacions deixin la petita pantalla i que s'aproximin, doncs, allà, a viure també i veure aquestes propostes, que, per cert, també, ja que ho deies, quina és la propera, el proper dijous que ens oferireu al Cineclub?
Doncs mira, el proper dijous és Passem les Olimpiades, que és una pel·lícula francesa, que també és molt recent, i, bueno, diguem, posem normalment cada trimestre, intentem posar entre dues, tres pel·lícules franceses, perquè realment dins les enquestes que fem dins del soci del Cineclub, el cinema francès és molt valorat. Llavors és una pel·lícula pues, molt moderna i que explica una mica pues, la vida actual allà pues, a la zona de París i, bueno... diguem, explico una mica això. És molt interessant, també.
Doncs amb aquesta pel·lícula es tancarà doncs, aquest Cineclub. M'ha fet molta gràcia perquè just nosaltres hem començat aquesta secció posant en valor la mirada no?, del cinema francès. També t'emplacem, Esteve, amb la Glòria, que doncs, això, amb l'arribada del mes d'abril, ja sabeu que us espero per també desgranar tota la programació del Cineclub de tot el trimestre.
D'acord.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu. Doncs ens ha quedat rodó, tot estava preparat. La màgia, això és la màgia de la ràdio, però també s'ha de posar en valor, no?, aquestes propostes a Miquel, no?, i això que ens deia ara també l'Esteve, que afortunadament les generacions també, els joves, també doncs s'apunten, s'engresquen, no?, en aquestes activitats.
Que el Cineclub no és anar a veure una pel·lícula de grans o una pel·lícula d'avis o una pel·lícula antiga en blanc i negre del segle passat. És a dir, no, és anar a veure cultura, és anar d'això, i inclús estic segur que hi ha molts amics que diuen igual que anem al gimnàs dimarts i dijous, doncs el dijous o després del gimnàs ens anem al Cineclub i cada dijous hi van.
Imagineu-vos avui, tancar el dia doncs, veient a la pantalla gran aquestes imatges dels volcans, amb aquesta història d'aquesta parella, que va doncs, això, lluitar no?, per fer realitat els seus somnis.
Spoiler alert.
El spoiler ha sido heavy, pero en realidad me han entrado más ganas de verlo.
A mí también.
Quiero saber cuál es el volcán cabrón que se cargó a esta pobre pareja. Pero vamos, me ha encantado, de verdad. O sea, me han entrado muchas ganas de verlo.
Sí,
de
doncs mira. Ja saps.
Y luego otra cosa que me ha gustado mucho, que
tens dues sessions.
Como esto fue una propuesta de una socia, me parece que voy a hacer una lista de propuestas, ¿vale?
A ver si
cuelan y podemos hacer nuestro propio festival bizarro. Fantàstico. Estaria molt bé.
Doncs mira,
varias,
ja ho saps, línies obertes i portes obertes per això també, doncs, per formar part del Cineclub i com...
Hagamos un debate en las redes sociales, hombre. ¿Qué películas quiere ver la gente? Y se lo proponemos a Miquel y Miquel las consigue. Si hace así...
Estoy abierto a todo.
Miquel ja treu fum, saps, de totes les propostes i com encabi tantes mirades. Senyors, una abraçada gegant. La propera setmana no hi haurà 24 frames perquè farem un especial des de la fira i llavors ens emplacem això a principis d'abril, abans de marxar de Setmana Santa, doncs fer un cop d'ull a totes les propostes cinematogràfiques. Que vagi molt bé, molt bon dia, una abraçada.
Gràcies.
Adéu.
Salut, cinema i ràdio. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far. The night you open and there you are. Next day on your dressing room.